Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, per no haver-se de brigar gaire. El matí comença amb cel entre mig i força de pac, però a partir del migdia i fins a la tarda la jornada serà bastant assolellada.
Sol, el Baix Empordà, bon dia a tothom. Avui us explicarem una notícia que hem sabut aquesta nit. El ple extraordinari de l'Ajuntament de la Bisbal s'ha aprovat inicialment el pressupost del 2019. El problema és que això hàgim d'explicar, de dir-vos que va passar ahir a la nit. Els pressupostos de la capital de la comarca s'han d'aprovar de nit. Si no, es diria amb nocturnitat, no? Vosaltres creieu que això ha de ser així? No, 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 no. Els pressupostos de la capital de la comarca s'han d'aprovar en un ple en què s'hi pugui participar, en què els ciutadans hi puguin anar i no hagin d'estar dormint a aquella hora, en un ple públic. Aquest, de fet, és públic, s'hi pot anar de públic, però a la nit l'última cosa que se li acudeix a qualsevol persona racional és anar a veure un ple municipal. I, a més, els plens de la Bisbal són dels únics, o l'únic de la comarca en municipis d'aquesta mida, que se'ls emporta el vent, que no queden enregistrats enlloc, que no es poden escoltar per cap ràdio, que no es poden seguir en directe per la web. Només, si tenim la sort de tenir corresponsals com en Manel, que hi van, doncs perfecte. Però si no, no hi ha manera que els ciutadans puguin accedir al que es diuen aquests plens municipals. I això és una de les coses que s'han de canviar sí o sí a la propera legislatura. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com us dèiem, ahir per la nit hi va haver ple extraordinari a l'Ajuntament de la Bisbal amb l'aprovació inicial del pressupost pel 2019. Manel Magrinyà hi era i ens ho explica. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. Efectivament, ahir van quedar aprovats inicialment els pressupostos de la Bisbal pel 2019. Realista, segons l'equip del govern.
Aquest Ajuntament, aquest equip de govern, sense pujar la pressió impositiva, obert la biblioteca, obert la percota i museu, i ara obert l'antic Ajuntament.
I poc sensats, segons l'oposició.
L'endeutament del 2019 també suposa que estarem amb un endeutament per persona, a la ciutat, de 665 euros per persona.
Es van aprovar amb el vot favorable de l'equip de govern i el rebuig unànime de l'oposició.
Palamós tindrà un nou camí de ronda. Elena Santín, bon dia.
Bon dia. L'objectiu del nou projecte és traçar un camí per tot el litoral del municipi, des de la zona de les Pites fins a la platja de Castell. Són més de 3 quilòmetres de recorregut. Algunes parts seran noves, mentre que la resta són camins ja existents. Es faran miradors, diverses entrades i es millorarà la vegetació.
El sector sanitari integrat del Baix Empordà aposta per l'atenció al ciutadà en el seu pla estratègic 2018-2021. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia. Els serveis de salut integrats del Baix Empordà han presentat un nou pla estratègic de l'entitat de cara als pròxims anys, centrant-se principalment en l'atenció al ciutadà i a la renovació tecnològica.
Entitats del sector agroalimentari del Baix Empordà signen un conveni per l'ocupació de qualitat. Maria Montells.
Bon dia. El Consell Comarcal, el Campus d'Alimentació i Gastronomia de la Universitat de Girona i Comissions Obreres de les Comarques Gironines signen el conveni de xarxa Tramec amb l'objectiu d'assolir una ocupació de qualitat.
Aquesta és una de les notícies que us explicarem avui al Supermatí també. I anem a Palamós, perquè el municipi estalvia més de 36.000 euros d'electricitat cada any, Maria.
L'Ajuntament va realitzar canvis en les instal·lacions antigues dels fanals del municipi amb la voluntat de reduir la despesa energètica i, de moment, sembla que ho està assolint.
Palamós i Palafrugell han estat reconeguts com a capdavanters en transformació digital. Eugènia Güell.
Bon dia. El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dona aquests reconeixements que valoren l'ús dels serveis d'administració electrònica per part dels ajuntaments.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Platja d'Aro, per Sant Feliu i per Palamós. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Ja s'acaben les festes de Carnaval i un Carnaval no s'ha ben acabat fins que es fa l'enterrament de la sardina i la posterior sardinada. Després us ho explico.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Martí. De fet, ens ho deies abans, Albert, que un dia que comença amb força núvols, però que es podria anar arreglant al llarg del dia, és així? Bon dia, Albert Aparicio.
Bon dia. Durant la jornada d'avui ens creuarà una línia frontal que ens deixarà el cel mig ennuvolat. Tot i la nuvolositat d'aquest matí, fins a mitja tarda hi haurà forces clarianes, o fins i tot sol novament, però cap a la nit i matinada tornarà a augmentar la nuvolositat. Tot i que no esperem que arribin els ruixats, no es descarta que es puguin escapar quatre gotes a la nit o matinada. Al llarg del dia, el vent dominant serà de component sud, amb intensitat entre feble i moderada, i pel que fa a les temperatures, seran força primaverals, amb una mínima bastant alta per l'època de l'any i una màxima que pot fregar els 18 graus. Demà tindrem més sol pel matí, amb un cel que es taparà una mica cap a la tarda i un lleuger descens de la temperatura.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Blackbirds. En la mar del Black Music Festival, JP Pimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí hi ha mercat setmanal. I els dissabtes, també durant tot el matí a la plaça de Catalunya, hi ha mercat de segona mà i d'antiquaris i brocanters. Com sempre, si voleu més informació sobre aquestes i altres activitats, podeu entrar al web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat.
Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Pràcticament les 9 i 10 minuts, això és el supermatí. Extraordinari que es va celebrar ahir a la nit va aprovar-se inicialment el pressupost del 2019 a la Bisbal. Un pressupost, per cert, que hauria d'haver estat aprovat dins l'any 2019, però sí que és cert que hi ha molts municipis que els aproven més tard, els aproven durant el 2019. Connexió amb la Bisbal, Manel Magrinyà.
En el transcurs d'un ple extraordinari va quedar aprovat inicialment el pressupost del 2019.
Ja haureu de disculpar, no podem escoltar bé en Manel, intentarem
municipals pel 2019 i una valoració acurada de les diferents partides, cal ressenyar les reaccions tant de l'equip de govern com dels partits de l'oposició. Per part dels grups polítics de l'oposició, Òscar Aparicio, Independents per la Bisbal PSC, feia aquestes declaracions per Ràdio Capital.
Aquest pressupost, al nostre entendre, té els mateixos problemes que ja tenien els anteriors. A títol d'exemple, el capítol 1, que és el capítol de personal, torna a arribar als 6 milions d'euros, quan a l'última legislatura estava als 4.800.000, és a dir, un increment d'un 1.200.000 euros anuals. El mateix passa amb el capítol 2, de despesa corrent. Arriba gairebé als 5 milions d'euros, quan nosaltres el vam deixar amb 2.800.000. Tot això unit a la inversió, que es financia tota amb càrrec a l'endeutament i no amb recursos propis, fa que la situació econòmica de l'Ajuntament en aquests moments estigui molt complicada.
Xavier Dilmé va titllar de desmesurat tant l'increment de personal com l'endeutament de l'Ajuntament. Segons el regidor de CiU, els informes d'intervenció i de secretaria, recursos humans, parlen d'un increment de la massa salarial 2 punts per sobre del permès, tot afirmant que hi ha sentències del Tribunal Constitucional en el sentit de considerar-los nuls de ple dret. Xavier Font, el líder de Compromís per la Bisbal, es manifestava en el mateix sentit que els altres dos grups de l'oposició. L'alcalde Lluís Saiz, d'Esquerra Republicana, per la seva banda, en feia aquesta valoració.
Aquest ajuntament, aquest equip de govern, sense pujar la pressió impositiva, ha obert la biblioteca, ha obert la percota museu i ara obert l'antiga jornada. Tots aquests diners d'equipaments que no hi eren, tot el que costa posar això en marxa, podria estar destinat en el seu moment a finançar inversió. Tenen aquí aquests 500.000 euros que vostès diuen que generaven vostès, els tenen aquí en escreix. Però esclar, com no hi havia ni biblioteca, ni terracota museu, ni funcionament, i l'aportació que posa l'Ajuntament és molt diferent, ni ara l'antic Ajuntament.
Com era de preveure, tal i com va anar el debat, l'oposició va votar unànimament en contra i els pressupostos 2019 van ser aprovats inicialment amb el vot favorable dels 3 grups que composen l'equip de govern, Esquerra Republicana, CUP i Iniciativa.
Palamós tindrà un nou camí de ronda. L'Ajuntament ja ha adjudicat la redacció del nou projecte que traça un recorregut per tot el litoral del municipi. Es faran el nou camí, Elena Santín.
Bon dia, es faran 16 nous miradors, 6 entrades i es millorarà la vegetació. El nou camí anirà des de les Pites fins a la platja de Castell. Estem parlant de gairebé 3 quilòmetres i mig de recorregut. Algunes parts de camí es faran noves, mentre que la resta són camins ja existents que simplement es restauraran. El problema actual és que no hi ha un camí seguit, sinó que tots són petits trams no connectats i no sempre accessibles. Per tant, l'objectiu d'ara és fer un itinerari continu. Es busca també crear una zona verda multifuncional, és a dir, per passejar, fer esport o gaudir de la natura i la cultura del municipi. Es calcula que el projecte costarà més d'un 1.200.000 euros. De moment, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Unió Europea i una altra de la Generalitat per tirar-lo endavant. El projecte s'ha adjudicat a l'arquitecte paisatgista gironí Martí Franc. La seva empresa, que ja va encarregar-se de rehabilitar l'espai de Castell, va ser l'única en presentar-se a l'oferta de licitació.
Els serveis de salut integrats del Baix Empordà han presentat el pla estratègic de l'entitat de cara als pròxims anys. L'objectiu principalment serà establir una millor atenció al ciutadà per fer-lo partícip de les decisions. Aquest nou pla estratègic s'enmarca des del 2018 fins al 2021 i substitueix el que hi havia fins ara vigent, que es havia d'aplicar des del 2014 fins al 2017. Gerard Escats.
Aquest pla estratègic és el tercer que el CIBE treballa i presenta. La col·laboració i la participació de diferents professionals ha portat a la posada en marxa. L'objectiu és que després del treball de fins a 6 grups per analitzar, debatre i valorar l'anterior pla, apareguin noves propostes per al futur. Per poder avançar amb aquestes noves estratègies, s'han fet diferents propostes que permetran definir les prioritats de l'entitat de salut. L'objectiu de cara als pròxims anys és una atenció centrada en la persona. És a dir, la idea és posar l'usuari al centre del sistema i implicar-lo en la presa de decisions. Aquesta atenció serà gràcies a professionals i equips que milloraran en matèria personal i professional. D'aquella manera hi haurà més integració i una seguretat assistencial, totes dues de qualitat. Aquests equips se centraran en l'atenció de l'envelliment i de la cronicitat. D'altra banda, el CIBE vol impulsar una projecció institucional durant aquests pròxims anys. A l'Hospital de Palamós, com a molts altres centres dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, hi haurà millores tecnològiques. Es renovaran equips i espais per focalitzar-se en una atenció ciutadana més important. Destaquen que aquestes noves estratègies s'han de mantenir dins del marc de valors de l'entitat, és a dir, professionalitat, confiança i empatia.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 9:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Cada matí, de 8 a 9... És el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va...
L'Ajuntament Ecològic Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Les 8 i 18 minuts. La xarxa Tramac, la xarxa de dinamització agroalimentària del Baix Empordà, ha impulsat la signatura d'un conveni de col·laboració amb entitats implicades en l'ocupació per sumar esforços a aconseguir una ocupació de qualitat. En un acte celebrat a Girona, el Consell Comarcal, el Campus d'Alimentació i Gastronomia de l'UDG i Comissions Obreres van signar un document on recollien les principals voluntats que cal desenvolupar conjuntament, Maria Monteis.
Exacte. Els principals objectius són els de coordinar iniciatives i projectes que fomentin la incorporació de nous treballadors al sector agroalimentari, així com també la millora de les condicions laborals actuals i facilitar l'accés a la formació. A l'acte hi van assistir la directora territorial dels Serveis Territorials de Girona del Departament d'Agricultura.
Que ens ha passat el guió, la Maria. Els principals objectius són els de coordinar iniciatives i projectes que fomentin la incorporació de nous treballadors al sector agroalimentari, així com també la millora de les condicions laborals actuals i facilitar l'accés a la formació. A l'acte hi van assistir la directora territorial dels Serveis Territorials de Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Elisabet Sánchez, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Català, entre altres representants. També es destaca la presència de regidors de municipis adherits a la xarxa Tramac, com la directora, i també la directora de l'Oficina de Treball de la Bisbal d'Empordà i una membre de la Fundació Agroterritori. Per la seva banda, es van afrontar alguns reptes de futur, com l'aposta per la innovació, citant el dictamen del Comitè de les Regions de la Unió Europea, que evidencia l'interès estratègic dels mercats locals com a eina de desenvolupament territorial i de sobirania alimentària. La xarxa Tràmac treballa amb la triple visió per la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, per tal d'afavorir la innovació en el sector. Els agents implicats van unir esforços per continuar treballant conjuntament i potenciar les accions positives que s'estan duent a terme per aconseguir millorar la qualitat de l'ocupació del sector agroalimentari del Baix Empordà. De seguida intentem recuperar la connexió amb la Maria Monteis perquè us hem d'explicar que l'Ajuntament de Palamós ha vist com el consum d'electricitat del municipi ha variat considerablement, ja que se segueix reduint de manera progressiva els consums elèctrics anuals a la vila, amb la conseqüent disminució de les emissions de CO2 a l'atmosfera i possibilitant l'estalvi econòmic. Intentem-ho ara, Maria Monteis.
Exacte. Els principals objectius són els de coordinar iniciatives i projectes que fomentin la incorporació de nous treballadors al sector agroalimentari, així com també la millora de les condicions laborals actuals.
Impossible escoltar la connexió amb la Maria Monteis. Som-hi nosaltres. En tot cas, els resultats que dèiem, els resultats de la disminució de CO2 a Palamós són els resultats que el consistori ha extret de la comparativa que s'ha fet dels consums actuals amb els que hi ha hagut en els darrers anys, constatant que hi ha hagut una reducció de la potència contractada a més de la meitat, de 935 quilowatts a 418 quilowatts. Això els suposa un estalvi només en el terme fix de la factura elèctrica, en el terme de potència, de més de 38.000 euros cada any. El consistori ha tirat endavant projectes de substitució de lluminàries a diversos carrers de la vila que fins al moment comptaven amb instal·lacions antigues i que han permès ajustar les potències contractades de molts d'ells. Alguns dels punts on s'han fet aquests canvis són els carrers de Josep Carbó i Vidal, Josep Joan, Santiago Banyeres i Godall. S'han substituït per llums tipus LED molt més eficients i amb un consum elèctric reduït. Per la seva banda, l'Ajuntament disposa d'un sistema d'informació energètica per tal de poder realitzar una anàlisi del rendiment i la funcionalitat de tots els punts de subministrament del municipi. Els ajuntaments de Palafrugell i de Palamós han estat reconeguts com a capdavanters en la transformació digital pel Consistori d'Administració Oberta de Catalunya. Es tracta d'uns reconeixements que tenen l'objectiu de valorar l'ús dels serveis d'administració electrònica per part dels ajuntaments i, per tant, la seva transformació digital en relació a la seva ciutadania i gestió interna. Aquests reconeixements es basen en uns criteris objectius i van per categories, segons el nombre d'habitants i la seva naturalesa. Aquesta ja ha estat la seva quarta edició, una informació que ens portava l'Eugènia Güell, però, com us hem dit, no podem establir la connexió amb els nostres redactors. Qui sí que ja ens ha enviat el seu comentari d'avui és en Carles Xuriguera. L'actor i humorista ens ha enviat aquest comentari.
Les foques se'ns moren, les balenes se'ns moren, les abelles se'ns moren, les tortugues se'ns moren i els elefants els matem. I uns ocells molt bonics, que ara no sé com es diuen, també se'ns moren. Seguim matant a les dones, com sempre hem fet. Fem veure que vivim en democràcia, però matem els drets demòcrates. Matem la costa catalana. Matem l'agricultura catalana. I fem trampes. Fem trampes en tot. En l'educació dels fills, en la traçabilitat dels aliments, en l'amistat, en el compromís, en la contribució econòmica, fem trampes opinant. Fem trampes declarant la independència. Fem trampes jutjant la declaració d'independència. Si a tot això li sumem que en Mazoni se li moren les plantes, i així tot, dient que estem bé. Com estàs? Bé, anar fent.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Radio Capital.
busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Quatre minuts i seran 9:15. Avui al Supermatí parlem amb Fàtima Bugmara. Bon dia. Un segon, no podem escoltar. Ara, Fàtima Bugmara, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí. Parlem amb ella perquè és responsable de l'exposició Retrats de Vida. Avui es presenta el projecte Benestar Personal i Activació Social a Palamós. Té per objectiu acompanyar persones en situació de vulnerabilitat perquè puguin prendre consciència dels seus talents i les seves potencialitats i també perquè puguin obrir-se a les oportunitats que tenen al seu entorn per, diuen, tornar a ser una part activa de la seva societat. Això, si no m'equivoco, és un projecte que es presenta avui i amb activitats o amb accions concretes que es puguin fer a Palamós?
Sí, exacte. Es presenta aquest projecte amb l'exposició anomenada Retrats de Vida, que precisament és una iniciativa que va sorgir d'un dels grups participants d'aquest projecte, Benestar Personal i Activació Social. S'inaugura aquesta exposició avui a la Biblioteca de Palamós, a les 10, i bueno, és una exposició interactiva que el que busca una miqueta és fer reflexionar a la persona sobre aquesta vulnerabilitat com una situació, no com una condició, no? Convidar a la persona a trencar una mica l'estigma i els prejudicis que podem tenir envers les persones que estan passant per una situació de vulnerabilitat.
Per tant, el projecte Benestar Personal i Activació Social que es presenta, la Creu Roja, per cert que no ho hem dit, disculpeu, i l'exposició estan íntimament lligats.
Sí, exacte. S'ha relacionat perquè aquesta exposició neix d'aquest projecte. Uh-huh. És una iniciativa d'un dels grups que ha participat en aquest projecte.
I ara el projecte ve a Palamós.
Exacte, sí, s'està fent al Baix Empordà, les localitats de la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós i també a Girona.
Uh-huh. Per tant, l'exposició aquesta dius que és una exposició interactiva. Explica'ns una mica què és el que s'hi pot veure.
Bé, com us he dit, en un d'aquests grups hi havia una de les persones que és en Nurdin Amjahat, que és fotògraf professional, i va decidir fer un retrat dels seus companys del grup.
Perdona, llavors, un moment, perdona per situar la gent. Són sí. grups d'aquest projecte, persones amb situació de vulnerabilitat que s'uneixen per mirar de sortir d'aquesta situació o veure quines oportunitats tenen el...
Exacte, sí, eh? Exacte. Va. Llavors aquest fotògraf va començar a fer retrats dels seus companys i van veure que aquests retrats doncs, expressaven molt, no? I van fer un pas més enllà per sensibilitzar a la comunitat i li van donar el format d'exposició. Llavors es convida la persona que miri aquest retrat, que imagini quina història pot haver-hi darrere, hi ha unes preguntes, quin somni pot tenir aquesta persona, a què creus que es pot dedicar, quin pot ser el seu país d'origen, i un cop imaginat això i pensat, Doncs llavors hi ha un catàleg amb les històries reals perquè es puguin comparar i veure si la idea que ens havíem fet al cap coincideix amb la realitat, no?
Per tant, llavors, per retratar estigmes també, potser.
Exacte, sí. Hi ha un vídeo també que recull tota aquesta experiència, que està al YouTube, i si participeu de l'exposició després el podeu veure, es presentarà també, i d'aquesta manera es pot veure què hi ha al darrere de tot això, no? El vídeo es diu Retrats de vida i el podeu trobar al YouTube.
L'exposició, entenc que ha anat itinerant, no s'estrena avui a Palamós.
Sí, es va fer a Girona a finals de l'any passat, uh-huh, i ara l'hem portat cap a Palamós.
I quina va ser l'experiència en aquell cas? És a dir, el que la gent s'imaginava coincideix amb el que realment, amb la història real de les persones que apareixen en les imatges?
La veritat és que no gaire. Les persones marxen amb una sensació d'haver trencat prejudicis d'aquesta exposició, projectant una història que realment després no té res a veure amb la real.
A quins prejudicis són els més habituals en aquests casos?
Per exemple, que les persones que no han nascut aquí es dediquen a feines principalment del sector dels serveis, no? Com pot ser, pues, pot ser cambrer o pot ser paleta a l'obra, que no tenen una formació al darrere, no? Aquest podria ser un dels prejudicis amb el que més ens hem trobat en aquesta exposició.
Quan al final tenen més formació de la que la gent s'espera, no?
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
I en les exposicions s'explica doncs el testimoni i les històries d'aquestes persones. Creieu que la gent canvia la seva mentalitat respecte a la immigració, a més en aquests moments en què és molt necessari, després de passar per aquesta exposició Retrats de vida?
Jo crec que sí, que és una experiència personal i que fas un clic en algun moment, no? Perquè no hi ha només un retrat, n'hi ha diversos, i llavors tu jugues una miqueta a imaginar la història darrere d'aquesta persona, i després en la mateixa exposició hi ha un llibre catàleg i aquest vídeo que et mostra l'altra cara, no? I quan compares les dues versions fas com una espècie de clic que et fa pensar que no tot és el que sembla, no?
Mm-hmm. Dieu en l'explicació d'aquesta exposició que són retrats que ens ensenyen que podem decidir i no ser esclaus de les nostres circumstàncies. Per això et pregunto, quina és la capacitat real de decidir, de superar aquestes situacions de vulnerabilitat, persones com les que veiem en les imatges d'aquesta exposició?
Bé, no és fàcil, no? Perquè a conseqüència de les circumstàncies que sigui visquent cadascuna de les persones, hi ha la tendència aquesta a quedar-se tancat a casa, no? Per moltes potencialitats i talents que tinguis, perquè és una etiqueta, com parlàvem de l'estigma abans, que pesa molt, i sembla que quan estàs en aquesta situació ets només demandant, no? Demandant de feina, demandant d'ajuts, etc. I no, i també intentem donar la volta a aquest concepte per fer veure que també dones molt i aportes molt a la societat, no? Amb les teves potencialitats.
Clar, és això que deies, no? Que a més de la teva situació de vulnerabilitat, de les persones que es veuen en aquesta imatge, no només aquesta situació precària, sinó l'estigma de la manera que som vistos per la resta de persones.
Exacte, sí.
Com pesa això en aquest projecte que esteu realitzant, en les experiències de les persones en situació de vulnerabilitat, com pesa aquest estigma?
Clar, això fa que la persona afecti la seva autoestima, que es quedi més tancada en ella mateixa, no? I que s'acabi creient aquest estigma de que aquesta persona no té cabuda a la societat i ha d'estar aïllada i no pot fer res més que demanar en lloc d'oferir, no? I és el que intentem trencar amb aquest projecte. També es fan grups, vull dir que aquest projecte treballa amb atenció grupal i una intervenció individual psicològica també de reforç per a les persones que ho necessitin. I és molt maco veure com en grup també es poden canviar aquestes idees i creences, i que quan molta gent es junta pot arribar a fer coses molt grans, estigui en la situació en la que estigui.
Trobo que és una exposició que hi haurien d'anar a les escoles també, no?
Sí, de fet a Girona vam tenir la visita d'alguns cursos ja d'adolescents, i va ser una experiència que ens va sorprendre molt, molt, perquè els adolescents van arribar a fer unes reflexions molt, molt maques.
Sí, potser fins i tot més que
llavors
els adults.
Convidem... Sí, fins i tot més, eh? Ens van sorprendre molt. Aquí potser el prejudici el teníem nosaltres.
Sí, sí, perquè com per, sí. Exemple, com per exemple què? És a dir, això pot ser una eina de transformació de mentalitats, aquesta exposició, i sobretot en la gent més jove.
Sí, de fet el grup que ens va visitar a Girona eren adolescents que havíem deixat l'institut i estàvem fent un programa de formació, i llavors d'alguna manera amb les mestres havien treballat aquest fet de crear el seu retrat de vida, no? De canviar la seva identitat, perquè tenien una etiqueta assignada de fracàs escolar, del que es porta malament a classe, i el treball que feien una mica era de canviar tots aquests conceptes. Llavors es van projectar molt amb el retrat i d'alguna manera van trobar aspectes en comú com poden tenir totes les persones, sigui quina sigui la nostra situació, no?
I hi ha previst que hi vagin escoles? Perquè si no, des d'aquí fem una crida a tots els professors que ens estiguin escoltant.
De moment no hi ha cap grup previst, però sí, exacte, estan convidadíssims i a formar part d'aquesta experiència.
Doncs moltíssimes gràcies. Fins quan podem veure aquesta exposició a la Biblioteca de Palamós?
Estarà fins al 13 de març.
Fins al 13 de març, per tant, què són? Sí. Pràcticament, bueno, dues...
Una setmana.
Una setmaneta, per tant, animem a tothom a anar a veure aquesta exposició que es diu Retrats de Vida, que s'inaugura, que es presenta avui a Palamós, a la Biblioteca de Palamós, a les 10, i que hi estarà, com dèiem, fins al 13 de març. Recordem, fem un resum ràpid de què, per la gent que s'acabi d'incorporar. La qüestió és que hi ha unes imatges i la gent ha d'endevinar imatges de persones amb vulnerabilitat i la gent ha d'endevinar la seva història. I deies que en el que la gent s'imagina i la realitat hi ha molta diferència.
Exacte.
Ja, per tant, us animem a anar-hi i a donar-vos que no tot està prefixat i, no tot, i les etiquetes que tenim a la ment no són realment... no s'adequen, sobretot pel que fa a la... potser a la immigració, a la pobresa. Hem de fer un canvi de mentalitat, perquè si no podem tornar a èpoques passades que no hi hauríem de tornar. Doncs moltíssimes gràcies, Fàtima Bugmara, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Merci a vosaltres.
Que tingueu molt bon dia. Gràcies. I que vagi molt bé l'exposició.
Gràcies, adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8:38, ara és el moment d'explicar-vos què passa a la resta del món. Centrats en el seguiment del judici que reprèn d'aquí menys d'una hora al Tribunal Suprem. Ahir el coronel Diego Pérez de los Cobos va negar les càrregues i les actuacions contra cap votant pacífic i va defensar l'ús exquisit de la proporcionalitat. El coronel va descriure situacions de violència molt greus, va dir, per part d'uns votants dins de muralles humanes amb grups perfectament organitzats. Això és el que va dir Alba Lejide.
Durant la seva declaració com a testimoni, ha defensat l'ús exquisit de la proporcionalitat dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. I ha descrit que es van trobar un escenari de situacions de violència molt greu contra els agents. El coronel ha relatat que als col·legis hi havia muralles humanes on hi havia grups perfectament organitzats.
Més notícies. El secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puig Cervé, diu que el govern no es va oposar a l'ordre judicial d'aturar l'1 d'octubre i parla de discrepàncies d'interpretació. Qualifica de professional i lleial l'actitud dels comandaments dels Mossos mentre va estar al capdavant d'Interior durant el 155.
D'una banda, ha dit, la Generalitat posava per davant la preservació de la normal convivència ciutadana, mentre que l'Estat creia que s'havien de fer actuacions dirigides dirigides a impedir el referèndum de l'1 d'octubre. I ha afegit que tampoc van dir que els Mossos impedirien el referèndum. Puigcerver va ser el responsable del Departament d'Interior durant el 155 i ha assegurat que l'actuació dels comandaments dels Mossos i dels càrrecs polítics no destituïts durant aquell període van ser professionals i lleials.
L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, parla d'accions violentes i organitzades abans del referèndum i d'amenaces i persecució a jutges i policies. Millo descriu un clima de conflictivitat que posava en perill el manteniment de l'ordre constitucional.
També ha criticat que Govern, ANC i Òmnium fessin una crida el 20 de setembre per defensar les institucions. Segons Millo, això suposava el món al revés perquè, si es demana defensar institucions, és perquè s'interpreta que algú les està atacant. Sobre els CDR, ha explicat que tenen una estructura, que no eren espontanis i que a dins hi ha gent violenta.
El jutjat admet que la Generalitat es personi com a acusació popular en la querella col·lectiva per les càrregues de l'1 d'octubre. Les va interposar aquesta querella als ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva i en pengen diverses denúncies de ferits.
La querella la van presentar conjuntament als ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva i es dirigeix contra els agents que van actuar, els seus comandaments i els responsables polítics de l'operatiu. D'ella també en pengen diverses peces separades, una per a cada col·legi electoral, on s'incorporaren 200 denúncies que van interposar els ferits per les càrregues durant la celebració del referèndum.
I atenció, una notícia que acabem de saber, és una última hora. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dimarts el líder de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. Ho ha avançat La Mañana. El detingut es va negar a declarar a la comissaria i avui passa a disposició judicial. De moment hi ha secret a les actuacions. Estem parlant de José Antonio Ortiz Cambray, que va ser candidat de Vox al Senat per Lleida a les eleccions generals del 26 de juny de 2016. Després, va ser el candidat de Plataforma per Catalunya a l'alcaldia de Lleida a les eleccions municipals del 2011. I també cap de llista de la formació al Senat a les eleccions que es van celebrar aquell any, el 2011. Segons La Mañana, el mateix dilluns, Ortiz havia presentat una denúncia a la Fiscalia per delicte d'odi, perquè havien aparegut uns ninots amb les sigles i cares de líders polítics de PP, Ciutadans, PSC, Units Podem i Vox, penjats dels ponts dels instituts de Lleida. En la denúncia, el partit d'ultradreta assegurava que va conèixer a través dels mitjans aquesta aparició dels cinc ninots penjats. Per tant, atenció, el líder de Vox a Lleida, detingut per presumpte delicte de violència de gènere. Hi ha coses que no sé per què que no ens sorprenen. El que fa l'agenda. Avui posen punt i final al carnaval molts municipis.
A Palamós ho fan a 6:15 amb la sentència al carrer Cervantes per seguir amb la mort del rei Carnestoltes, la processó de dol, la lectura del testament i a 8:00 la sardinada popular a la zona portuària, prop del Museu de la Pesca. A Sant Feliu de Guíxols a 8:00 fan l'enterrament de la sardina i després una sardinada popular a la plaça del Mercat. I a Platja d'Aro, a la plaça de l'Ajuntament, a 8:15 també fan l'enterrament de la sardina amb la crema del rei Carnestoltes a la foguera i la posterior sardinada.
A la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí podeu veure la platera Imatges d'un canvi.
A l'exposició hi podeu veure un exhaustiu registre documental de la transformació de l'espai amb un ampli banc d'imatges de diferent topologia que permet conservar la memòria gràfica de les obres de la desurbanització i la restauració del projecte Life Platera, però també de la seva regeneració natural de la fauna i la flora associades. Un fons d'imatges de gran valor perquè les generacions futures no oblidin els esforços que va comportar la recuperació d'aquest espai natural.
En tecnologia Ferreteria és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Passa un minut de 3:15, Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
És dimecres i parlem de llibres al supermatí amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Teresa, de quin llibre parlem avui?
Mira, avui parlarem d'un llibre que el tema principal és, ens afecta a tots, però està situat en uns fets que van, uns fets meteorològics molt greus que van passar a Terrassa l'any 62, que van ser uns aiguats que la gent encara recorda, sí. Perquè hi van haver morts, hi va haver moltes destrosses i moltes famílies amb grans pèrdues i amb una experiència important i dolorosa. L'autor d'aquest llibre es diu Santi Baró. Santi Baró, potser els adults no, el nom potser no els hi sonarà gaire proper, però qui llegeix sobretot infantil i juvenil el coneixerà molt, perquè té una gran obra extensa i important amb premis. Té sigut finalista amb 3 o 4 premis i n'ha guanyat el Joaquim Ruyra, el Gran Angular, el Barcanova, amb obres com Fario, Tres en Ratlla, La Granol, El secret de la Maria. Segur que més d'un alumne, més d'algú que encara està a prop, diguem, del batxillerat o que ha estat a primària, recordarà alguns d'aquests títols. Santi Baró va néixer a Terrassa i aquesta història, el que passa amb els escriptors, tenen una sempre dintre, que un dia o un altre han de trobar la manera d'expressar-la i potser d'expressar-la amb aquesta veu d'adults i adreçar-ho cap a aquest públic. El personatge és un personatge molt, segurament, que n'estava ple, Terrassa, Sabadell, Barcelona. Una nena de Còrdoba, em sembla que és, una família sencera que han de venir cap a Catalunya. Ella es diu Mariana, és la gran, em semblaria, de la família, i bé, amb tots els coneixements i les educacions d'aquella època, vull dir que no, el pare era el que manava, era el que deia com es havien de fer les coses, la mare se'n cuidava de que tot anés en marxa, de tenir la roba neta, de fer el dinar, de procurar que la mainada doncs, fes els deures i que no aixequés massa la veu si el pare estava cansat. En aquest cas, la Mariana...
Com es diu el llibre? Com es diu el llibre?
Mira, el llibre es diu La filla de la tempesta i la veu és en primera persona aquesta noia, és a dir, que l'experiència explica ella i bé, què passa? Doncs és com s'han d'habituar, com comencen a comprar un pis amb els pocs estalvis que tenen, amb hipoteques grans, l'ajuda entre els immigrants veïns, la manera en què s'ajudaven per arreglar les coses, per cuidar-se la mainada, una mica la instal·lació, com es van instal·lar tot aquest col·lectiu que ara tots són els catalans de primera i que bé, tenen un nom com Sánchez, Fernández o Pérez, però que ja sabem tots que és la tercera generació la que ha nascut ara, que viuen aquí. Mariana viu aquesta experiència amb la tempesta d'aigua, amb aquestes pluges que en un dia varen destrossar els somnis de molta gent, perquè totes aquestes cases estaven fabricades d'una manera molt precària als voltants de les ciutats i sobretot també de Terrassa, i van, la majoria van desaparèixer senceres amb esllavissades de terrenys i a la família dintre. Mm-hmm. Llavors, el llibre...
Ja entenc que sí que l'autor és famós pels seus llibres infantils, però no és el cas.
No, evidentment, és una novel·la per adults que estaran a les novetats d'aquest Sant Jordi al costat de la Sílvia Soler i al costat de Cirici i al costat de molts autors del país que aquest any han fet novetat i que no teníem costum de tenir en Santi Baró a les llibreries en la secció adults, el teníem més sempre, ja et dic, en les lectures recomanades per edats, però que aquest any aquesta obra, que està editada a columna i està editada amb una tapa dura i tal, estarà, ja et dic, a totes les llibreries al costat dels autors de... Bueno, sempre són allà on destaquem potser els de casa, no?
Yeah.
Tinc una mica de text preparat, si vulgueu que us el llegeixi, per veure una mica la seva literatura i com la Mariana s'adreça a la gent que està llegint l'obra.
Sí, trobo que sí.
Molt bé. Diu: mai havia vist, ni he tornat a veure, ploure amb aquella ràbia, com si el cel ens caigués al damunt amb la dèria d'aniquilar-nos. Semblava que, de tant ploure, l'endemà, entre el sol i la terra no hi pogués haver res més que un buit, un immens forat on abans hi havia el cel. Jo estava tan trasbalsada que encara no tenia por. No podia comprendre què estava passant. No aconseguia assimilar el que els meus ulls acabaven de veure. No podia entendre per què el replà de l'entrada estava inundat. I, sobretot, no m'adonava que allò era senyal d'una catàstrofe que s'estava començant a forjar. Em semblava, no ho sé, irreal. Em sentia incapaç de pensar, com anestesiada. No assimilava la realitat de tan estranya com era. Aigua al replà de l'entrada del bloc del Paco, una porta arrencada per la força de l'aiguat, un home, el veí, ensopit de sobte per la foscor i empès damunt d'aquella bassa que s'arremolinava sota les bústies, cotxes i persones arrossegades pel corrent. No, home, no, tot allò no podia ser. Què més? Allò no formava part de l'ordre normal de les coses. Tots ho enteníem així. Aquell pare i aquella noia, que falta de respostes, van acabar tornant cap a casa seva, també. La meva realitat una altra, era una altra. I l'angoixa que em provocava em va colpejar de cop. Havia de tornar. La coartada de la senyora Magdalena s'esgotava. Si no s'havia esgotat ja, que em deixés l'alot, que me n'havia d'anar, que no podia esperar més, que havia donat la meva paraula a la senyora i que encara que m'hagués de mullar, xopa de cap a peus, me n'anava. Llavors aquell home em va dirigir una mirada suplicant per convertir la súplica en una ordre, que no, que jo no em mouria d'allí, que els carrers baixaven plens d'aigua com rius, que a la Rambla hi havia gent dalt dels arbres i penjats dels fanals intentant escapar de la tragèdia, que ell havia mirat de creuar i que el corrent l'havia arrossegat uns quants metres, que havia estat de sort que una noia baixava a la deriva al seu costat, a pocs metres d'ell, que cridava com una boja demanant auxili, que just quan intentava fer una abraçada per apropar-se-li, va veure com picava de cap contra un cotxe que havia quedat encallat en un portal, que va poder sentir perfectament el soroll del seu crani esclafant-se. I després, quan ja havia aconseguit posar-se dret perquè un noi des d'un balcó li havia tirat una corda, salvant-lo, va veure el seu cos surant aigües avall, inert, amb els braços i les cames obertes, com un àngel. Que no, que jo no em mouria d'allà, que de cap de les maneres se m'acudís sortir a fora o acabaria com aquella noia, i com tanta i tanta gent que segurament perdria la vida aquella nit, que el cel ens queia a sobre, que hi havia coses, deia, que han de fer els homes i només els homes, que la seva senyora era la fàbrica, a l'altra banda de la Rambla, i que no en sabia res, que per això havia mirat de creuar-la, per anar-la a buscar, per socórrer-la si calia, que Déu meu, si no la tornava a veure, preferia morir-se. Bé, aquest és un tros ja en què estem bastant al final de l'obra, perquè la novel·la, de fet, ens explica la vida de la Mariana, com arriben a Catalunya, com s'instal·len, com ella va trobant feina, com el seu pare va fent amics, la seva mare, els seus germans, i finalment, quan sembla que comencen a tenir un peu cap a l'educació, cap a la seguretat, ve aquesta tempesta d'aigua del 62 i acaba, ja et dic, amb els somnis de molta gent i que encara avui a Terrassa es recorda perfectament.
Recordem com es diu el llibre?
La filla de la tempesta. L'autor Santi Baró i l'editorial és del grup d'edició 62. Ja ho veureu bé, eh? Vull dir, és una portada més allò, una noia que es nota amb aquestes maletes que portaven tota la gent que venia amb els trens, que a més eren trens que em sembla que tenien un nom concret perquè eren els que venien cap a Catalunya plens de família.
Perfecte, doncs Teresa, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres per convidar-me, bon dia.
I fins la setmana que ve, queda clar. Aquest llibre és un dels que trobarem a la llibreria aquest Sant Jordi, que ja queda menys, de fet.
Sí.
Aquest any tocarà Sant Jordi en plena campanya electoral.
Això, sí, bueno, i nosaltres que fem el berenar literari el dijous sant, que la gent ja se marqui l'agenda, perquè serà important aquest any molt, bueno, ho és cada any, però aquest any es presenta molt multitudinari,
sí.
Doncs bé, estarà 5 dies de Sant Jordi, vull dir que els autors que vinguin crec que es trobaran amb molts lectors amb ganes de parlar amb ells.
Perfecte, Teresa, moltes gràcies.
Bon dia.
Fins la setmana que ve, que vagi bé.
Fins la setmana que ve, adéu-siau.
Hola, Marc, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Dani.
Molt bé, com estàs?
Bé, amb alegria.
Ja se't nota?
Una veu d'alegria, vamos.
Sí. Ai, sí. Bueno.
Estava gaudint molt amb la conversa amb la Calafús, eh?
Sí,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Repassem les portades d'avui.
Ah, vinga, som-hi.
Vinga, l'ABC.
L'ABC, home, sí, l'actitud dels Mossos era absolutament d'absoluta passivitat i nul·la col·laboració.
La Razón diu, Puigdemont omple de presos la llista del PDeCAT al Congrés.
Cosa, aquestes portades.
I diuen el fin de una era, en referència al Madrid.
Ai, sí, quina alegria. El Mundo, un alt càrrec de Calvo, va donar l'ordre que funcionaris treballessin per al PSOE.
El PP maniobra el Congrés davant dels decrets del govern i el Madrid lo pierde todo.
Quina pena més gran. La Vanguardia de los Cobos culpa els Mossos de promoure l'1 d'octubre.
I el cap policial de l'1 d'octubre, el periòdico, el cap policial de l'1 d'octubre, acusa d'estafa als Mossos i apocalipsis blanca.
Que és maca la portada del periòdico. M'agrada molt aquesta portada, aquesta tristesa que tenen els del Madrid avui. Al Punt avui diuen sense proves.
Sense proves.
Una foto del Millo, de l'amic Millo. Eh?
Sí. I l'Ara diu, de los Cobos, diu que l'1 d'octubre es va fer un ús exquisit de la força i, atenció amb el joc de paraules, el Madrid es queda en blanc.
Podria ser teu, aquest titular, no? No, no és teu? Vols dir que no és teu?
No, encara no m'hi han fet fer això, l'Ara.
Ah. Bueno, aviat, queda poc ja, perquè si saben el teu gran sentit de l'humor que tens, jo crec que diran que faci alguna portada, en Dani.
Probablement. Marc, que ara quan s'acabi el Supermatí t'hi poses amb el Matí Capital, avui
sí.
Amb alguna entrevista, amb alguna cosa...
Avui tenim els Pets, avui, en el Matí Capital. Sí, avui entrevistem els Pets.
Ah, dono per fet.
Per tant, parlar de la seva nova gira i també del disc, el Som.
Dono per fet que demà em podrem explicar un resum de l'entrevista
sí,
al Supermatí.
Sí, home, i tant. Mira, dono per fet, ja. Ho signo, ho hauré de signar.
Perfecte. Doncs els Pets avui al Matí Capital, no us ho perdeu.
Sí.
Si algú volgués fer alguna pregunta, demanar alguna cançó concreta, a quin telèfon ha de trucar o ha de...
Mira, ho podem fer-ho al 640-740-287, a més, entre tots els missatges rebuts. Demà farem el sorteig d'una entrada doble per anar a l'Espai Ter a veure l'obra de teatre Shirley Valentine el dia 16 de març.
Doncs espavileu-vos perquè n'estem rebent molts de missatges. Un segon, Albert Aparicio, endavant amb el temps.
El pas d'un solc provocarà que avui tinguem estones de cel mig ennuvolat. En general, des de mig matí fins a la tarda hi haurà grans clarianes i entre la nit i matinada de dijous tornarà a augmentar la nuvolositat. Al llarg d'aquest dimecres, el vent dominant serà de component sud i les temperatures seran força similars a les d'ahir, amb un ambient gens fred. Demà al matí serà en general assolellat, amb un augment de la nuvolositat cap a la tarda.
Molt bé, doncs ja ho saps, Marc.
I les marinades, que no he dit res de les marinades.
No, perquè les marinades jo crec que només us interessa la gent que teniu una casa a primera línia de mar,
sí.
Amb vistes, sí. La resta de gent, tu, les marinades, escolta, mira,
marinades i, no, i ja està. I no hi ha gregal ni res, és avorrit el temps últimament.
Res. Va, fins demà.
Fins demà.